I aquí tenim a la Núria Marín. Molt bon any, Núria Marín.
Bon any, Mònica.
Escolta, ahir a la nit llegia la teva proposta per l'espai d'avui i pensava, que llesta que és. Ha muntat un rànquing sobre famílies que ploren, famílies riques que ploren, perquè
que ploren i que
els negocis no els hi acaben.
Exacte, exacte. Són aquests rànquings que consolen una mica. En plan, no tot són els diners. I és que tot va començar perquè vaig llegir un titular que del Mundo, em sembla que deia que el 13% de les empreses familiars no arriben a la tercera generació.
I tu vas dir, ui, aquí hi ha un marro, perquè has pensat, si la tercera generació vol dir que no continuen el negoci, què estan fent?
Exacte.
Què estan fent?
Si sortir no a les revistes del cor.
Clar, sortir a les revistes del cor, presentar-se a les eleccions dels Estats Units, Donald Trump. Ara Donald Trump els hi acaba de passar les criatures a l'imperi aquest perquè l'administrin ells.
Després t'explicaré una cosa del Donald Trump que potser dona peu a un rànquing per la setmana que ve.
Va, anem al número 5 d'aquest rànquing, que és l'empresa lladró. No hi ha de porcelana.
No tenen bé la porcellana, eh?
No, m'ha encantat el so de la porcellana trencada, la cançó.
Home, per favor, vamos, estem parlant de Pep
Casanovas. Bé, l'empresa es va fundar l'any 1951, sí. Van ser tres germans d'una família humil, va néixer a València i va acabar tenint fins i tot una botiga a la 5a avinguda a Nova York. Celebrities com el Michael Jackson li demanaven, escolta, fes-me una figureta a mi personalitzada i tal, o sigui, forradíssim.
I ara què ha passat?
Però resulta, bueno, aviam, Juan tenia el 70% de la companyia, que era un dels germans. José i Vicente es repartien el 30% restant.
Sí.
Però la gestió de Juan i els seus fills va introduir executius de fora de l'empresa, es va canviar el model de negoci i finalment han hagut de vendre l'empresa a un fons d'inversió. I fa pocs dies José Lladró escrivia que l'ànima de Lladró ha mort.
Caram, tu. Escolta, deixem la porcellana que es trenca, anem cap a una altra rama. A veure si pel so que ens posarà el Pep Casanovas ho endevino o no. En el quart lloc tenim... alimentació.
Sí, exacte. Us sona la marca de galetes Guyon?
Sí.
Bueno, una empresa fundada el 1892 a Palència, una de les marques més importants d'alimentació d'Europa. Bé, doncs, a principis dels anys 2000 van protagonitzar molts articles de premsa, alguns molt graciosos, ara us explicaré per què. Aviam, aquí el problema comença quan la matriarca del negoci, Maria Teresa Rodríguez Sainz Rozas, enviuda de Juan Manuel Guyon. I llavors ella, juntament amb un fill i una filla, doncs aporten el que és la part directiva de l'empresa, perquè ella té la majoria de les accions, la matriarca. Què passa? Que ella té un home de confiança que era el director de l'empresa, director, o sigui, està a la part directiva que té les accions i després està qui executa, no? Però aquest director no agradava gens als fills. Llavors se'l volien treure de sobre, com fos. Què va passar? Que van acabar anant a judici per poder fer fora aquesta persona, però a Maria Teresa i els dos fills, que no eren díscols, diguem, doncs havien d'organitzar les reunions d'empresa dins d'un cotxe.
Què dius?
Amb un notari. Sí, d'això fins i tot es va arribar a escriure un munt perquè era com molt curiós, no? Finalment van aconseguir acomiadar aquest director a canvi d'un munt de diners, més de 8 milions d'euros, així ho va decidir un jutge, però aquest jutge va dir, escolta, aquest director es queda igualment al Consell d'Administradors. Finalment la cosa ha acabat una mica millor, però allò va ser un show màxim.
I atenció, en el tercer lloc del rànquing dels rics també ploren perquè no saben administrar els negocis quan arriben a la tercera generació.
Ai, ai, però... Bueno. És un no parar.
A L'Oreal hi ha un marro de nassos, no?
Sí, o sigui, tots van molt ben maquillats i molt ben pentinats, però hi ha un marro que no vegis.
Són francesos, no?
Sí, francesos. Lilian Betancourt,
la
tercera fortuna de França. Bé, aquesta dona ja estava molt gran, tenia més de 80 anys, i què va passar? Que la filla va decidir incapacitar-la perquè va detectar que hi havia molta gent que se n'estava aprofitant, no? Doncs que tenia un noviet que era un fotògraf que se n'aprofitava, després tenia un membre del Consell d'Administradors que també se n'aprofitava i va entrar un dia al despatx i li demanar un augment de sou de 2 milions d'euros.
2 milions d'euros, lo normal.
Llavors, què va passar? Que un majordom va dir, escolta, aquí hi ha coses que són molt rares. Vaig a gravar les converses que hi ha a les reunions del Consell d'Administradors. Ho va començar a gravar tot i es van començar a sortir coses que van donar la raó a la filla perquè es pogués incapacitar la dona, que tenia principis d'Alzheimer i tal, i ara finalment el control de l'empresa el té la filla i el net s'està fent càrrec de la Lilian Bettencourt, que està gran i que pues, suposo que no li deu faltar de res.
Et ve de gust una copeta de vi?
Corre, Lola, posa'm un got de vi. Et cantaré una cançó. I mentre li canta una habanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceix els fets, gesta una rialla. I mirant coqueta, pica l'ullet al noi de Calella.
Molt bé, això ens situaria per aquí, sí. Però no parlem d'una denominació d'origen catalana, oi
no,
que no?
No, no, parlem dels vins Vega Sicilia, que són uns vins molt coneguts i formen part del grup Eulén, que és el propietari d'aquestes vinyes, vale? El patriarca. Per situar-nos, David Álvarez Díez va començar a tenir problemes l'any 2009 quan 5 dels seus fills se li van posar en contra per poder controlar l'empresa. Al seu favor es van quedar un fill i una filla, aquesta filla és l'actual presidenta del grup, i el 2013, per assegurar-se de que els fills díscols no li farien la punyeta a la filla, es va crear l'empresa Daval, que tenia el 60% de les accions d'aquesta empresa. Què passa? Que el patriarca mor el 2015 i això doncs empitjora la situació. Els fills demanen la destitució de la germana com a presidenta, però com que s'ha de repartir l'herència encara, doncs al repartir aquesta herència igual són els fills els que es queden amb el control de l'empresa, perquè saps que fan aquestes enginyeries fiscals, econòmiques i tal. Total, que estarem pendents d'aviam què passa, perquè igual sí que acaben destituint a la filla com a presidenta i qui sap si l'acaben destituint també, l'acaben fent fora del tot de l'empresa.
Sort que tenim cellers i cellerets en el nostre país que fan vins boníssims i no hem de només esperar
sí,
a les Sicílies.
Priorat.
Però atenció, perquè en tenim una casa on la família tampoc està molt ben avinguda. La casa Freixenet.
Freixenet, sí. Bombolles.
Tenen problemes,
sí.
No?
Aviam, perquè ho entenguem bé, jo ho explico una mica de manera bàsica, perquè ho entenguem tots, sí. A mi m'ha costat una mica, jo ho reconec. Sí. Està dividida la companyia entre tres famílies, totes formen part de Freixenet, són els Bonet, que
els
tenen
Bonet,
la majoria de les accions, els Ferrer i els Evia. Llavors, la història comença quan Enrique Evia, que és el net dels creadors de l'empresa, que va néixer al segle XVIII, va dir, escolta, venem l'empresa a una marca alemanya que és Henkel, que també té Doctor Edgar i Estrella Damm i
Goldam.
Sí, llavors li va dir, li venem l'empresa i ja està. Llavors Henkel deia, mira, jo amb un 51% de les accions ja em conformo perquè tinc el control de tot i ja està bé. Però què passa? Que part de la família no volia vendre les accions. Els Ferrer van dir, escolta, no vengueu a Henkel, ja comprem nosaltres les accions. Però no van aconseguir el capital necessari per poder comprar aquestes accions. Llavors, què passa? Que ara a Henkel pot tornar-se a fer amb el 100% de les accions. La cosa continua, o sigui, ja llegia titulars del març de 2016 de acord, després, abril, no hi ha acord. O sigui, és una mica una estira
i arronsa. Hi ha una mica d'embolic.
Hi ha un embolic important.
Aviam doncs aquest passa. És el rànquing. Ja ho heu vist, L'Oreal, Gullón, en totes partes.
Sí, els rics també ploren.
Els rics també ploren. Però jo tinc aquí les revistes que porta la Núria Marín cada dijous. Hi ha en Lola, el Cuore, amb tot de pòstits, perquè ella em posa pòstits, perquè és el que si no em perdo. I alguns deuen fer referència a aquests globus d'or, perquè
sí.
Jo he estat parlant dels globus d'or des del punt de vista artístic, tal, no sé què. Però tu,
bueno,
tu has anat a la carn, a la carn del vestit.
A mi m'hauria agradat anar allà per poder tenir informació de primera mà. No hi he pogut estar, però, si et sembla, comencem parlant dels vestits. Vale, anem a veure una mica
la més ben vestida i la més mal vestida que vas trobar.
A veure, a mi m'agradaria destacar una cosa, perquè prenguem nota, si tenim algun esdeveniment properament, com els Gaudí, per exemple, que el groc is the new black.
Groc és el
sí,
blanc?
Sí,
no,
o sigui...
No m'ho estàs dient de veritat.
Sí.
Si el groc no li queda bé ningú.
Doncs, ostres, hi havia noies molt guapes vestides de groc, com la Natalie Portman, que estava embarassadíssima i portava un vestit de Prada espectacular de groc. Reese Witherspoon també.
És veritat, ara veig la revista, estan totes grogues. Però, clar, aquestes dones tenen uns cossos de nassos. Sí.
La noia que fa d'Arya Stark a Joc de Trons també anava de groc. Emma Stone a mi em va encantar amb un un vestit Valentino amb estels preciós, que es va enfadar la Emma Stone quan li van preguntar per la roba, perquè hi ha un moviment a Hollywood de que les actrius es queixen de que només els hi pregunten pel vestit i no els hi pregunten per la feina que fan.
Clar, però és que si el vestit crida tant l'atenció, si vas amb texans i una samarreta no et pregunten pel vestit. Clar. Però clar, si vas aquesta és la que es va ofendre, no? La que va ensenyar la cuixa fins a dalt.
La Emma Stone em sembla que surt més endavant, que va guanyar un premi, de fet, i li van fer la cobra al director de la pel·lícula, La La Land, li va fer la cobra. Mira, aquí està.
Ah, això és groc, a criteri teu?
No, aquesta no anava de groc, aquesta anava amb transparències i estels amb aquesta col·lecció de Valentino, que ha tret molts vestits amb estrelles, que són... Jo me'n vaig agafar un dimecres.
Però el que més et va agradar era blanc.
A mi, no, aquest, et refereixes a la Sarah Jessica Parker?
No,
aquest no em va agradar gens.
Ah, no?
No. O sigui, aquest Vera Wang, que Vera Wang és la dissenyadora preferida de les núvies de la jet set americana, anava vestida de pastís nupcial.
Sí, ho vaig trobar, però em deien que li havia fet un homenatge a la Carrie Fisher, bla, bla.
No sé. Sí, jo crec que li va fer un homenatge a l'ensaïmada.
No, la Sílvia Comet, que entén molt d'aquestes coses, des del punt de vista dels homenatges icònics a les sèries i a les pel·lícules, diu que la Sara, el que va intentar amb aquest vestit, que tu en dius pastís de nata, és, amb el pentinat i tot, fer-li un homenatge galàctic a la Carrie Fisher.
Mira, el pentinat el compro, però el vestit era too much. A més, que va estar generant expectació...
Ara el veig bé i és bastant lamentable.
A les xarxes socials, des de feia dies, ensenyant trossets del vestit, en plan, ja veureu. Jo tenia una esperança en Sarah Jessica Parker, que per
la
mi
és
una noia superestilosa. Però, bueno, moltes transparències. Sofia Vergara, que es va trobar que hi havia una altra actriu que anava vestida igual que ella.
Sí, fatal, eh?
Però saps què van fer? Es van fer un Instagram Stories i ho van estar penjant a les xarxes en plan broma, en plan, mira, sí, anem vestides igual. Què vols que hi fem? No hi podem fer res. I Nicole Kidman, que anava de bruixa de les neus amb un vestit d'Alexander McQueen, que no hi havia per on agafar-lo, a mi em sembla un horror.
Horrorós.
Molts escots en forma de V-baixa, que són ideals si tens poc pit, o sigui, jo tinc molta sort, poder portar. Ah, i per cert, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, hi havia una actriu que no és gaire coneguda, però tu quan no ets gaire conegut, lo ideal és que generis polèmica. Què va
amb
fer?
Amb un vestit de nassos, clar.
Amb un vestit de nassos o no depilant-te les aixelles.
Ah, ara s'ha posat de moda això, no?
Sí, aquesta noia, doncs, que és la protagonista de la sèrie Mozart in the Jungle, es diu Lola Kirk, va dir, mira, saps què? Jo no em depilo les aixelles i anava amb un matorral sota els braços, que ha sortit a tot arreu.
Però això està funcionant, no?
Sí, és que si tu generes titulars, doncs mira, dones a parlar i a lo millor d'aquí poc la veiem a una pel·lícula.
Sí, sí. Escolta, i em deies que Hollywood fa costat a Brad Pitt.
Doncs sí.
Amb el tema de l'Angelina Jolie. Què està passant?
Clar, és que Brad Pitt va sortir a l'escenari per fer entrega d'un premi i va rebre una ovació
total
per part de tothom, que clar, o sigui, s'està dient que Angelina Jolie l'ha fet protagonitzar una campanya de descrèdit enorme i que s'ha passat una mica...
Que si veu, que si no veu, que si no sé què...
I que s'ha passat tres pobles. Llavors, clar, els companys jo crec que s'han posicionat a favor de Brad Pitt.
Però com algú que has estimat li pots fer això? Sí, no
per despit, a lo millor per despit, no?
Però o sigui, despit quan estàs... què? O sigui, la relació no funciona, però te l'has estimat, aquesta persona, no? Vull dir, per què li has de fer mal?
És que l'amor i el desamor et fan embogir. Jo crec que amb el temps se'n penedirà l'Angelina Jolie. Almenys han arribat a un acord, al primer acord, han acordat mantenir el procés de divorci en la confidencialitat, han contractat un jutge privat, que és una figura que jo no sabia que existia, però es veu que als Estats Units tu pots contractar un jutge privat perquè et porti els assumptes,
sí,
i així s'asseguren de que no hi ha cap ajudant del jutge filtrarà res perquè sabran qui ha estat.
Escolta, un dia vam parlar molt de Donald Trump, va ser el gran absent d'aquests Globus d'Or, Meryl Streep li va dedicar... Anava elegant, Meryl Streep.
Sí, ella sempre va bastant elegant, bastant sòbria, i Meryl Streep va recollir el Cecil B. DeMille, un premi honorífic, un Globus d'Or honorífic, i va aprofitar el discurs per fotre un zasca,
un flash,
que he vist que m'han corregit
brutal,
aquí, en Donald Trump.
Un flash.
It was that moment.
Va ser en el moment en què la persona que aspirava a seure en el més respectable seient del nostre país va imitar un reporter discapacitat, algú a qui superava en privilegis, poder i capacitat de defensar-se. Em va trencar el cor quan ho vaig veure, perquè no era una pel·lícula, era la vida real.
Escolta, no ens deixéssim algunes qüestions perquè ens queden 3 minuts i hi ha un tema...
Només? Però jo tinc que explicar moltes coses.
Ja ho sé, amor, però tu i jo ens enrotllem i aleshores...
Me catxis.
Escolta, he vist en les revistes aquestes que m'has passat la nòvia de Cristiano Ronaldo, que no l'havia vist gaire, aquesta noia.
Sí, una noia que treballava a una botiga de luxe, que l'han fet, es diu que l'han fet fora perquè quan es va saber que sortia amb Cristiano Ronaldo hi havia tanta gent que anava a la botiga que van dir, mira, escolta, no pots seguir treballant aquí. Ja l'ha presentat en societat en els premis aquests de Best. Una relació, un carat molt ràpid, sí? Sospitosament ràpid. Ja. I no puc parlar més perquè me les podria carregar.
Exacte, no te les carreguis. I una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció. M'han dit que Ivanka Trump serà la veïna de Michelle Obama.
Doncs sí, perquè Trump ha anomenat el seu gendre, l'assessor principal de presidència, o sigui, un endoll, sí, com una catedral, sí. I Ivanka i aquest noi han dit, anem a comprar-nos una casa al barri de Calorama, on viuran els Obama. O sigui, seran veïns en una supercasa de 5 milions de dòlars.
Però allà tot deu estar molt lluny.
Jo crec que a lo millor acaben compartint magdalenes, sí. I porta'm unes galetes. Tens sal, Michelle?
Sí, sí. Però no m'has dit res de com està la reina d'Anglaterra, que jo gairebé infarto perquè vaig anar allà i vaig pensar, aquesta dona serà capaç de morir-se un dia que estic a Londres,
no.
I esbotzar-me les poques vacances que tinc. Jo, clar, fent crònica sobre la reina d'Anglaterra i la casa
d'algun sort. Que estava fotuda de salut, no m'estranyaria perquè ja és molt gran, però va aparèixer en un esdeveniment eclesiàstic i no, està bé. Però té una agenda superapretada, no m'estranya que es posi malalta, perquè com 300 actes a l'any, és un no parar, és molta feina. El poble anglès, si hi ha de dedicar, prefereixen que abdiqui en favor de Guillem, que és el seu net, que de Carles, del seu fill.
I atenció amb el Jurassic Love. Què està passant?
Doncs que tenim pràcticament la confirmació de que aquest 2017 és l'any del casament.
Però és que li hauríeu de veure la cara a Núria Marín quan parla de que tindrà un casament de Jurassic Love.
Ai, m'excite, de veritat. O sigui,
m'ho dius de veritat? Sí, aquest casament et fa il·lusió?
Sí, molta. A més, ho va mig confirmar el seu fill.
Ells no saben, aquests nois i noies que estan aquí a l'estudi no saben. Vosaltres no sabeu qui és, qui són els protagonistes de Jurassic Love.
Jo sí.
Ah, mira.
Tu sí, qui són?
Bueno, sí,
no sé,
no sé,
no sé, però...
Són dos senyors.
O sigui, Vargas Llosa i...
Doncs, segons Julio Iglesias Júnior, el casament serà segurament en secret, però, bueno, però et veurem les fotos perquè segurament hola.
Però sí, ella invertirà en noves operacions, perquè clar, si tornes a casar, tornes a vestir.
Jo crec que ja no li cal, ja està en el tope, ja no canviarà més d'imatge física, ja no necessita...
Ferrero, Rocher i Porcelanosa, tot això us ha...
Ella està feta de porcelanosa.
La nosa, que resisteix el que sigui. Molt bé, Núria Marín, moltes gràcies per fer-nos somriure una estona a mi i a tots els oients de matí. Gràcies, anem amb la Pema.